ara hi tornarem a temes socials, però com que tenim Lluís Quintana Trias, que és autor d'Art i blasfèmia al cas Veronese, precisament ara que parlava Lupita Zúñiga de judicis o de possibles sancions per creences religioses, malauradament l'Església Catòlica té un passat on no pot dir que estigui neta tampoc, no? I un d'aquests fets és la Inquisició. I aquest llibre, Art i blasfèmia, explica la història de Veronese, que va comparèixer davant la Inquisició acusat d'heretgia per una pintura del Sant Sopar, una acusació sobre la qual explica una mica el que va passar en el llibre, no, senyor
sí,
Quintana?
Sí, sí, de fet, ara em temo que el meu llibre és una mica frívol en aquest context, una mica dramàtic,
no, però pateixi.
En fi, tornem-hi. La idea era la següent. Els pintors rebien uns encàrrecs a les esglésies per tal que... en aquest cas concret, per exemple, era una pintura per un refectori. En el refectori, recordin, és d'aquelles sales tan llargues que hi havia als convents, aleshores a la paret més estreta del refectori es feia una pintura que havia, òbviament, ser un tema de reflexió per als qui estaven asseguts, de manera que pensé, normalment la pintura era sobre un sopar, una escena de l'Evangeli, i normalment era un dels àpats de Jesús perquè els que estaven allà pensessin, recordessin que menjar en comunitat és alguna cosa més que alimentar-se, no? Mm-hmm. Aquesta era més o menys la idea. Aleshores, aquest quadre que va fer, bueno, eren uns quadres d'unes mides impressionants, aquest fa 13 metres per 5 metres i mig, és una cosa bastant impressionant, representava un Sant Sopar i la Inquisició va opinar que allò no podia ser un Sant Sopar. I aleshores va cridar a judici a Veronese. Mm-hmm. Aquest és l'inici de la història. Diguem.
Sí, l'any 1573, per tant cap a finals ja del segle XVI, i llavors el llibre és històric, narra el que va passar.
Sí, el llibre el que explica és no tant la història, que està molt documentada perquè el judici està... s'ha trobat la transcripció del judici, per tant aquest judici ha estat molt comentat, sinó que el tema se centra, perquè jo no sóc historiador i no sóc professor d'història de l'art, ni de l'art, sinó que jo sóc professor de llengua i literatura, el que se centra és en la solució que va trobar Veronese, que és una solució que des del punt de vista lingüístic i literari és molt interessant, perquè el que ell va fer va ser canviar el tema del quadre només posant-hi un títol. És a dir, va posar un títol i amb aquest títol va canviar el tema del quadre.
O sigui, la lletra, la literatura és molt important.
Clar,
aquí.
És important l'anàlisi del discurs. És a dir, què fem amb els títols dels quadres? I el meu argument és que no és que va canviar el títol del quadre, és que n'hi va posar un. Per què? Perquè els quadres no necessitaven títol. La gent que veia un sopar de Canà no necessitava que diguessin un sopar de Canà, perquè la gent sabia que era un sopar de Canà. Tots els que ho veien, perquè eren gent instruïda i gent eclesiàstica.
Uh-huh. I li va posar sopar a casa de Leví.
Sí, sopar a casa de Leví. Sopar a casa de Leví és un sopar de... Bueno, vostès en saben molt més que jo. És un sopar de Lluc 5, que és un sopar que fa Jesús amb els publicans. Aleshores, hi ha uns fariseus a fora que els critiquen. I diuen, com és que Jesús... els publicans eren recaptadors d'impostos, per tant, era gent molt poc popular, i com és que Jesús dina amb aquesta mena de gent? I Jesús fa una reflexió que, en fi, no els faré a vostès, perquè la saben millor que jo. Aleshores, la idea era que, al posar aquest títol, deixava de ser un Sant Sopar i passava a ser el sopar de Leví. I, per tant, la càrrega... l'acusació inquisitorial i la càrrega herètica, la blasfèmia es diluïa.
I per tant es va alliberar, no? D'una...
I es va alliberar. Per... No només es va alliberar, sinó que li van seguir encarregant quadres al cap de poc temps. Vull dir que
sí,
no.
De fet, com es diu a la presentació del llibre al segle XIX, aquesta col·lisió de Veronese amb la Inquisició es va convertir en un model de l'enfrontament entre l'artista i el poder eclesiàstic, fet que permetia abordar el diàleg entre el sagrat i el profà. Bé, són històries posteriors que han anat...
Clar, la lectura, que es, quan aquest judici es va... aquest judici havia passat desapercebut, s'havia oblidat, però va descobrir un historiador a meitats del segle XIX. Llavors, clar, els escrits jurídics del segle IX hi van saltar a sobre perquè els va semblar un exemple clàssic de la persecució de l'Església contra el pensament lliure, etc. I també la llibertat dels artistes que poden... que no tenen per què subjectar-se a les condicions, que és una anàlisi que està molt bé, però és una mica anacrònica, perquè al segle el senyor Brenoger no se li havia acudit mai fer aquesta reflexió, mai de la vida es va plantejar que ell fos un artista que tingués possibilitat de pintar el que li donés la gana. Ell seria, era un autor que era, tenia unes instruccions i les complia.
Art i blasfèmia, el cas Veronese, un llibre publicat per Fragment Editorial de Lluís Quintana Trias, que ens ha acompanyat avui en el Mirall, a la nostra taula de testimonis. Aquest llibre, de format petit, però molt interessant, molt, molt intens de llegir, es presenta el dia 19 de febrer, dimarts, falten uns dies, però ho anunciem ja a les 7 de la tarda a la llibreria Laie del carrer Pau Cladís de Barcelona. Per als qui ens escolten que vulguin anar, suposo que ens faran potser altres presentacions en altres llocs de Catalunya. De moment tenim aquesta, no?
Sí.
Molt bé. De la mà de Fragmenta, felicitem aquest autor, Lluís Quintana, pel seu treball. Hem de dir que també ha escrit diversos llibres sobre temes literaris, sobre altres temes. El seu darrer llibre era Caminar per la vida vella en B baixa, la memòria involuntària en la literatura i l'art, de l'any 2017. Doncs bé, enhorabona per aquest treball i esperem que pugui resultar interessant històricament i també pel que és l'art i la religió i el fenomen religiós.